Radio Estel.
Especialistas en arroz del bueno y marisco del mejor. En el restaurante La Mar Salá sabemos cómo escoger nuestros productos. Y usted mismo podrá escoger la pieza que desea de nuestro vivero. Y además, entrantes, ensaladas, pescados y en el bar, las mejores tapas. Esta temporada incluimos en la carta platos caseros y tradicionales a precios populares. Con terraza cubierta, menús diarios y para grupos. Restaurante La Mar Salá, Avenida Cavall Bernat 40 de Platja d'Aro, 972-80. 82-86-85. Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem el restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número. 973 23 13 64. Pàrquing propi a tots dos restaurants. Solo 10 mesas y todos los secretos de la cocina vasca. Un ambiente íntimo para que nada distraiga tu paladar. Restaurante Ipar Choco. Cocina vasca en estado puro. Especialistas en chuletones a la brasa y una extraordinaria bodega. Restaurante Ipar Choco. Calle Mozart 22, en Gracia. Reservas en el 93-218-1954. Restaurante Ipar Choco. Porque el buen sabor se merece su espacio.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Set minuts passen de les 11 en punt del matí. Tornem a ser amb tots vosaltres. Si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia, això és Trotamundos. Esteu a la sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Iniciem aquesta edició 500 d'avui dissabte 24 de març de 2012. Un repàs en els millors temes de l'actualitat vinculada amb el món del bon menjar i el bon beure. De seguida comencem. Abans d'entrar en matèries, abans d'entrar amb els protagonistes, un cop d'ull en els personatges i entitats que passaran per aquests micròfons, Sara.
Doncs iniciarem el nostre recorregut d'avui parlant amb un gran enòleg i gastrònom, l'Agustí Torelló i Mata, que ens parlarà de la presència d'aquesta entitat a la propera Fira Alimentària 2012. Avui volem parlar també de les sortides a nivell professional que té l'ofici de cuiner i com es preparen a l'Escola de Cuina Bellart de Barcelona, que té més de 35 anys d'experiència. En parlarem amb el seu director, el David Lienas. I anirem fins a Galícia per parlar de vins, dels bons vins que es produeixen a les bodegues Godeval, amb la varietat Godello com a element fonamental. Avui ens atendrà tota una eminència dins del món del vi, l'Horacio Fernández, acompanyat de la seva filla, l'Araceli Fernández. Ja a la segona del programa l'obrirà la bona cuina de l'hotel-restaurant Mas Pau, que compta amb una estrella Michelin. Volem conèixer les seves novetats per aquesta nova temporada que comença. Ens les explicaran el Toni Jerez i el Xavier Sagristà. La Fira Alimentària serà una cita ineludible de molts cellers de les diferents DOs. Una d'elles serà la de La Rioja. Avui escollim un celler d'aquesta DO, es diu Egomei, i produeix un vi estrella, l'anomenat Egomei Alma. Coneixerem la cuina de Navarra sense sortir de Barcelona, com diuen el mateix restaurant Casa Jacinto, un trocito de Navarra en Barcelona. Per conèixer-la ens acompanyarà la Rosa Maria Navarro. I la presència de vins, en aquest cas de la DO Ribera del Duero, serà representada per la bodega Avenencia. Avui tindrem el privilegi de conèixer totes les seves novetats de la mà del Juan Vinuesa.
Gràcies, Sara. Doncs per temàtiques no serà, eh? Per protagonistes. Comencem ràpidament. Com sempre, us saluda ben cordialment amb tot l'equip del programa. Qui us parla? Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts. Això és Trotamundos.
Trotamundos. Saps quins són els millors productes? Què és una denominació d'origen? A quina temperatura es pren el vi blanc? I el negre? Com es fa el cava? Trotamundos. Preguntes amb respostes dels millors professionals. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to...
Molt bé, doncs estem en marxa, ens posem en marxa en aquesta edició de Trotamundos, el programa previ a la propera fira alimentària. La propera setmana doncs, es celebra aquí a la ciutat de Barcelona una trobada d'àmbit internacional, nacional, internacional, molt important a nivell gastronòmic i enològic. Seran diferents els protagonistes que aniran passant per aquests micròfons aquest matí de dissabte, que també tenen una participació molt directa en aquesta fira d'alimentària. Nosaltres avui us volem proposar com a primera temàtica una bona copeta de cava o també de vins, perquè el nostre primer protagonista és l'Agustí Torelló i Mata. De seguida parlem amb ell de les novetats i de la seva participació precisament en aquesta fira alimentària 2012.
El celler Agustí Torelló i Mata està situat a Sant Sadurní d'Anoia i elabora vins i caves, com dèiem, d'altíssima qualitat, amb una personalitat única que fa que ja siguin reconeguts a nivell internacional. Tots ells neixen de les millors vinyes del Penedès. Això seria d'afegir la dedicació i l'experiència tant del seu responsable, l'Agustí, com de tot el personal que hi treballa, també les condicions climàtiques de la zona i un acurat procés d'elaboració que, a més, té cura del medi ambient. El resultat, com dèiem, vins i caves únics en què s'uneix tradició i modernitat.
Efectivament, inquietud, il·lusió i, sobretot, bona feina són alguns dels paràmetres que marquen la trajectòria dels Agustí Torelló i Mata, aquesta família absolutament vinculada amb la producció de caves i també de vins. Precisament de vins fan una presentació també molt interessant alimentària. Agustí, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia, Agustí. Bé, precisament dèiem doncs, que en aquesta fira alimentària de la propera setmana presenteu una novetat, aquests tres vins tranquils, no? Aquests monovarietals.
Sí, la veritat és que ara ja estem aquí amb els motors en marxa de cara a la fira, que a més promet ser molt bona resposta a nivell internacional. Uh-huh. La cosa pot ser un bon aparador pels nostres vins i pels nostres productes. I la veritat és que una oportunitat d'aquesta, com aquesta, que passa cada dos anys, doncs no la tenien que deixar escapar, sobretot per coses importants. Perquè saps que nosaltres som un celler molt conegut a nivell del que és el tema dels caves, però, esclar, per fer un bon cava has de fer un bon vi. Mm-hmm. I d'aquí hi havia aquella mena de cosa que tenim, que sempre vols innovar, mirar, fer recerca amb les unitats tradicionals, buscar diferents zones, subzones. Això ens va portar a mi i els meus germans a dir, escolta'm, hem de fer un vi que expliqui el que és el Penedès, el que és la nostra terra i el que és una miqueta l'ànima d'un cava. I parlant de cava, tot i que és una tradició molt àmplia, però quan parlem de l'essència del cava, per nosaltres l'entenem des del Penedès. Uh-huh. I el Penedès és una zona fantàstica perquè és molt heterogènia. Tenim des de tot el que és el Garraf, la part litoral, tot el que seria des de Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, que tota una banda tot el que és el Garraf, que allà té un tipus de sol i un microclima molt particular que fa que, per exemple, els macabeus s'expressin molt bé, millor que en altres llocs, no? Són terrenys molt pobres, terrenys molt calcaris, i allà el macabeu, per nosaltres, és la millor zona. Són els diferents terrenys que podríem dir, els diferents terrers que hi ha dins d'una nació d'origen, no? Uh-huh. Nosaltres entenem que el millor terrer del Macabeu és la zona litoral, que el millor terrer del Xarelo és la depressió del Penedès, el que aniria des del Vendrell fins al peu de Montserrat, fins a Collbató.
Sí.
Tenim sols d'argiles de tipus calcari, canto rodat, etc. Que això fa que els xarelos, precisament, allà s'expressin també d'una manera molt especial, tenen més cos, més frescura, etc. I a la part més alta, el que seria de Montserrat, com si diguéssim, mirant-se des del mar cap a l'esquerra, cap a l'oest, tenim tota la serralada pel litoral. I allà és on tenim la parellada, que és la tercera varietat clàssica nostra, també tenim el trepat i també tenim el sobirat parent. Uh-huh. Bé, hem volgut fer tres vins que són significatius de tres terrers. El macabeu del terrer de la zona litoral, el xarelo, que és del terrer de la depressió del Penedès, i el sobirat parent, que és del terrer de tota la serralada litoral. Uh-huh. És el que m'ha anat col·lecció de terrers perquè la gent pugui gaudir i disfrutar, com dins la mateixa demanació d'origen, la personalitat que imprimeixen els microclimes i els sols de cada un.
Sí.
I l'alimentària era un bon any, una bona excusa per presentar-ho.
Sens dubte que sí. En quant al macabeu i el xarelo, home, són varietats més conegudes, no? Però el sobirat parent era una varietat, em fa l'efecte, Agustí, doncs que periòdicament, històricament, s'ha anat perdent, no? Heu fet una espècie com de recuperació, no?, d'aquesta varietat.
Sí, sí, el sobirà aparent era varietat, que és tan antiga com el macabeu o com el xarel·lo, possiblement fins i tot més antiga, perquè és de la família de les malvasies, i de fet la veritat, la malvasia és la veritat més antiga de Grècia, i d'aquí ens hem entrat tota la part, tot el tema de vinícola, hem entrat per la Mediterrània, heretat dels grecs, no? Però sí que és veritat que va ser una veritat una miqueta deixada de la mà de Déu, que es deia que serà la qualitat, que si no... I aquí vam fer una feina important de recerca, de buscar un raïm que fos petitó, de diferents clons de la mateixa varietat, recuperar-los, mirar on els podíem plantar i després, amb els coneixements d'avui en dia, una miqueta com amb la cuina, no? Mirar enològicament què podem fer perquè el producte s'expressi. I el resultat és el sobirà aparent, que és fresc, afruitat, molt mineral... Dic que, bueno, estem molt contents, perquè tot i que n'hi ha poques ampolles, produïm 2 o 3 mil ampolles, perquè és tota la vinya que tenim, la veritat és que ens ha tingut molt bona acceptació i molt bona crítica.
Bé, Agustí Torelló i Mata, aquesta entitat participant en aquest proper Saló d'Alimentària. Per cert, estan en aquest pavelló intervint, en el Palau 3, a l'estand B230. Intervint, Palau 3, estan B230. Dic això perquè posicionar també doncs, aquesta entitat crec que és important, perquè realment Intervint és, podríem dir, com una ciutat, és enorme, és realment molt gran, i hi ha moltíssimes referències a nivell nacional i també internacional. Són vins, aquests 3 vins monovarietals que presenten, entre altres coses, no? Vins que jo imagino que, Agustí, tu series consumidor, no? Encara que no els haguessis fet tu, consumiries aquest tipus de vi?
Sí, mira, nosaltres, això és una vegada com cuinar. A vegades diu, per què fas aquest vi així? Dius, perquè a mi m'agrada, no? I la veritat és que, com vols ser vins molt personals, sí. Si no estéssim molt convençuts, no els trauríem al mercat i no els faríem. Són vins que hem volgut... Primer, hem practicat ja el 100% a partir d'aquest any, tots els vins són de viticultura ecològica. Nosaltres, el respecte al medi ambient és molt important. D'altra banda, són vins anticrisis. Són vins bons, frescos, afruitats, aromàtics, amb molt de caràcter, fàcils de veure, que això és una virtut, i a més no són cars. Vull dir que d'alguna manera hem pensat de que compleixen una miqueta el perfil del que busquem la gent. Vins que gaudeixis, pedir-los que no tenen tant entre 11 o 12 graus d'alcohol, sí. Però mantenen, en canvi, aquelles idees de frescura, crec que són molt interessants.
La gamma de caves, imagino, també absolutament present a l'alimentària, no, Agustí?
Sí, home, nosaltres, si alguna cosa som cavistes,
clar,
no?
Clar.
Però, sí, presentarem les noves anyades, algunes les canviem d'aquí un mes, altres canviem d'aquí 3 o 4 mesos, però és una bona oportunitat perquè qui s'acosti i vingui aquí pugui tastar les anyades que sortiran aquest any. Algunes, ja dic, la majoria encara no estan al mercat. Sí. Però tot i així, si algú ens escolta, home, és que no n'era alimentària. Bé, es pot acostar sense dormir. Estarem tots els dies oberts, fins i tot dissabte i diumenge, perquè qui s'acosti pugui gaudir, tastar i provar els nostres vins. Pots fer-ho, l'has en contacte a través de la nostra web, www.agustitorellomata.com,
sí.
I en allà estarem encantats d'atendre a tothom, que puguin tastar els vins, que els veurem in situ, per a les instal·lacions, i també la gent podrà disfrutar.
A part, Sara, també crec que organitzen algunes visites guiades, no?
Així, jo t'anava a preguntar, Agustí, organitzeu visites guiades, no?, per les vostres caves per provar els vins, i també suggeriu propostes relacionades amb l'enoturisme, no?, a nivell d'allotjaments, gastronomia, etc.
Sí, perquè això és molt interrelacionat, i cada vegada ens ha vingut una part per ganes d'ensenyar el que un té, però també en bona mesura perquè la gent cada vegada hi ha més gent arreu del món que viatja pel món per la cultura gastronòmica. Gastronomia, història, paisatge, terra i vi formen un pack molt, molt interessant. I en aquest sentit, nosaltres estem tot l'any obert, estiu i hivern, tots els dies, els matins, dissabtes i diumenges, tots els dies per poder fer propostes gastronòmiques, es poden anar a fer dinars de maridatge, podem fer una miqueta el tracte mida de tothom. Qui vulgui gaudir d'un dia o dos dies i estar al Penedès, conèixer-lo des de tots els àmbits, només ens ha de posar en contacte amb nosaltres, i l'únic que farem, a part d'ensenyar-los tot el nostre, d'estar tots els productes nostres, és adreçar perquè la gent pugui disfrutar i conèixer el Penedès, que és una zona fantàstica.
Sens dubte que sí. Aquí teniu aquesta plana web que feia al·lusió a l'Agustí Torelló i Mata, les 3 W's, agustitorellomata.com, agustitorellomata.com. Aquí trobareu, en fi, informació generalitzada de la feina diària, de la feina quotidiana, de la tradició, de la història, de la il·lusió, de la inquietud que fèiem al·lusió abans i, sobretot, d'aquest privilegi que teniu, Agustí, no només tu, sinó tots els teus germans, el teu pare, de dedicar-vos amb alguna cosa que us apassiona verdaderament, no?
Sí, la veritat és que som uns privilegiats, perquè tenim la sort de treballar amb algo que ens agrada. Ara he de dir que arriba un punt, si no estic treballant, o m'ho estic passant bé. A vegades també és perillós perquè ens absorbeix molt. Però la veritat és que quan hi ha passió i quan hi ha il·lusió, sobretot il·lusió, ens ho passem molt bé. Treballem molt, però ens ho passem molt bé. Això és veritat.
Això, sens dubte, eh? Sens dubte. Doncs aquests tres vins tranquils, aquests tres monovarietals que presenten, repetim, a partir d'aquesta propera setmana, amb una nova edició d'Alimentària. Deia l'Agustí, doncs, que és un marc absolutament incomparable de projecció, tant a nivell nacional com internacional, dels productes, no? És un marc de presentació. Són moltíssimes les persones amb inquietuds enològiques que passen per als vostres estants, Agustí, i que potser no us coneixen i proven els vostres vins o els vostres caves i, en fi, doncs és aquí on comença el motor doncs, de l'economia, no?
Sí, perquè no hi ha cap mena de dubte de que si un potencial tenim Catalunya és gastronomia, és turisme i és el món del vi. La veritat és que, per sort, hi ha molt d'interès pels vins catalans. Nosaltres tenim més de 20 entrevistes concertades amb gent de fora, que amb importadors que ens volen conèixer, volen tastar els vins i volen mirar d'alguna manera de fer tractes amb nosaltres. Vol dir que realment aquests tipus d'esdeveniments són importants i que per empreses com nosaltres, que són empreses petites, i, és un esforç important, econòmic i tot tipus, vint alimentària, però també entenem que és una bona oportunitat magnífica per donar-nos a conèixer.
Sens dubte. Aquesta projecció doncs, que volen i pretenen aquesta entitat, Agustí, Torelló i Mata. Amb aquesta presentació d'aquests tres vins tranquils, evidentment doncs, de la gamma de caves, com cavistes que són, uns productes que tothom podrà tastar doncs, que s'acosti en aquest estand d'Agustí, Torelló i Mata. Agustí, gràcies per ser nosaltres, gràcies per acompanyar-nos amb molts èxits en aquesta fira alimentària. Repetim que esteu en el Palau 3, a l'estand B de Barcelona, 230, en aquest pavelló Intervin. Una forta abraçada i molts èxits. Gràcies, Agustí.
Bon dia i salut.
Gràcies, igualment.
Els nostres vins són la nostra cultura.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pu de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pu de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com. El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playafels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una vetllada que recordaran per sempre amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones, per divendres, dissabte o diumenge, tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta. Passeig Marítim 197 de Castelldefels. 93 665 68 57.
El próximo 31 de marzo, WWF celebra la hora del planeta en todo el mundo.
El momento de demostrar nuestro compromiso contra el cambio climático. La hora en que millones de personas se unen con un gesto en la mayor acción global a favor del medio ambiente.
¿Y tú qué serías capaz de hacer por el planeta? Entra en horadelplaneta.es y reta al mundo para salvar el planeta.
Apaga la luz el próximo día 31 de marzo de 20:30 a 21:30.
Si este es el año de tu boda, tenemos algo que te irá como anillo al dedo.
Tábola Decoración. Somos especialistas en decoración floral. Haremos que el día de tu boda sea único e inolvidable. Decoramos espacios, creamos ambientes. Tábola Decoración. Haremos realidad tu sueño. Más información al 673-75-2235. 673-75-2235. www.tábola.es.
Ah, y si contratas nuestros servicios, Tábola te regala el ramo de novia.
Tábola Decoración. Especialistas en crear ilusiones.
Tábola Decoración. Sí quiero.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Molt bé, doncs aquí seguim fins a 1:00 de la tarda en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Amb més temes, la situació econòmica del país és, com tothom sap, podríem dir millorable, molt millorable. Un dels drames terribles més importants en aquest moment és el terrible índex d'atur. Nosaltres, en aquest sentit, avui volem contribuir a donar opcions d'oficis vinculats amb la nostra temàtica habitual. El sector de la restauració cada cop es professionalitza més, i d'això en són responsables les escoles de cuina. Avui volem saber més sobre la preparació que reben i, el que és més important, les sortides professionals que té aquest ofici.
Bellart és l'escola de cuina professional més antiga de Barcelona. Es va inaugurar l'any 77 amb l'objectiu de formar cuiners professionals. Per aquest motiu, des de sempre han comptat amb professors de reconegut prestigi que desenvolupen un programa d'estudis que compta amb diferents nivells. A Bellart s'aprèn a cuinar la millor cuina, tant nacional com internacional, a més d'aprendre complexes creacions de rebosteria i pastisseria, i així com descobrir també els secrets de la decoració gastronòmica més actual. Cal dir que l'escola compta amb diverses aules on s'imparteixen els cursos, cadascuna d'elles equipada amb els últims avanços tecnològics aplicats a la cuina i a la pastisseria.
Gràcies, Sara. Efectivament, per això hem escollit aquesta escola, tal com ens deia la Sara, l'escola més veterana de Barcelona. Avui ens acompanya aquest matí de dissabte el seu director, David Lienas. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, David. 1977, per tant, si no anem errats, esteu en el 35 aniversari, no?
Exacte. Sí, sí. Aquest any celebrem els 35 anys.
Sí.
I, bueno, en aquest sentit, nosaltres el que estem molt contents és no només de poder dir ser, sinó de que estem fent una gran remodelació de l'escola, de la nostra pàgina web, etc., perquè creiem que això s'ha de celebrar.
Uh-huh. Efectivament. Home, no tots els dies es compleixen 35 anys
amb una
tasca d'ensenyament. En aquest sentit, parlem de Bellart. A qui aneu adreçats, David?
A veure, nosaltres tenim dos tipus de cursos diferents. Per una banda, és evident que hi ha molta gent que cada cop més sent la necessitat d'aprendre a cuinar una mica millor a casa i, per tant, en aquest sentit, per la gent que és aficionada, que hi ha molta tradició aquí a Catalunya i a Barcelona, on som nosaltres, doncs tenim cursos monogràfics. Però, per una altra banda, i sobretot seria el nostre gruix d'alumnes, ens hem dirigit a gent que es vulgui formar com a cuiner o com a cuinera i com a xef, i que vulgui exercir a la professió.
Llavors, teniu dos nivells, comentaves.
Sí.
I en què consisteix cada un dels nivells?
A veure, d'una banda, en el que seria el nivell professional, tenim el curs més complet que tenim, per dir-ho així, consta del nivell del mòdul A, de cuiner professional, i el mòdul B, que és el postgrau de xef. I això ho poden fer de dues maneres. O bé, de forma intensiva, els dos a la vegada, cursats en 9 mesos, uh-huh. O bé de forma no intensiva en 18 mesos. Estaríem parlant d'un curs d'unes 800 hores en total.
Déu-n'hi-do.
I que inclou després la possibilitat doncs, de fer pràctiques a l'hotel, restaurants o pastisseries, i que a més, la veritat, relacionat amb això que estava dient ara dels alts índexs d'atur, doncs nosaltres podem dir que tenim la sort que aproximadament un 99% d'alumnes surt col·locat a l'acabar l'any de l'escola.
99%, 99% de col·locacions.
Ben bé, sí, sí. Jo haig de dir que la borsa de treball de l'escola jo sempre dic que no funciona bé. I quan això li explico a algú que ve a informar-se a l'escola, em mira amb cara de dir, home, que m'estàs venent, no? I dic, mira, no funciona bé perquè tenim més restaurants que ens demanen alumnes que no pas alumnes per col·locar. Que això és una cosa que a nosaltres ens posa molt contents, no?, realment.
Home, déu-n'hi-do, eh? 99% doncs, d'aquest percentatge de col·locació és realment molt, molt important, importantíssim, jo diria. Home, això realment atén a la bona preparació també que els hi doneu, no?, als vostres alumnes.
Home, jo entenc que sí. No, ara no queda molt bé que jo parli bé de l'escola, en aquest sentit, però sí, nosaltres intentem donar una formació que va des de la base, és a dir, nosaltres tenim uns cursos que estan pensats com perquè algú que simplement li agradi cuinar però que no en tingui ni idea, que no hagi fet, per dir-ho parlant clar, ni una truita a la francesa, doncs comenci a cuinar de zero, l'ensenyarem a tallar, l'ensenyarem a fer les bases de la cuina, tant cuina mediterrània com cuina diguem, internacional, des d'una cuina més senzilla i tradicional fins a l'alta cuina, i a més, com a escola, nosaltres el que sempre hem buscat és no només formar cuiners, sinó també formar cuiners i alhora pastissers, que sigui una formació integral. Per tant, repetim el mateix esquema, des de zero fins a un nivell d'alta pastisseria, també perquè els alumnes tinguin aquesta formació compaginada, a més, amb tot el que seria una vessant, diríem, de formació amb gestió empresarial, és a dir, gestió empresarial, però entenem-nos, nosaltres anem a fer un curs molt pràctic. Nosaltres el que ens interessa no és un curs acadèmic, allò de, no sé, aprendre les teories econòmiques del màrqueting. No, nosaltres ens ensenyem estratègies de venda, enginyeria de menús, coses que realment tinguin una utilitat pràctica pels alumnes, no? Perquè, a més, no ens enganyem. La persona que vol estudiar cuina no vol posar-se a fer colzes, tot i que sí que hi ha una petita vessant teòrica darrere, no? Però el que vol és aprendre realment a cuinar i a saber-ho fer bé.
Efectivament. I en aquest sentit, vosaltres hi poseu molts esforços, moltíssims esforços, evidentment cuinant plats absolutament doncs, de tots els nivells de cuina, imagino també, i en el que doneu molta importància també és en el professorat, no?
Sí. A veure, nosaltres tenim un equip docent que podríem dir que es reparteix en dues vessants. D'una banda, tenim un equip docent que està fixa a l'escola, que està format per gent que ha estat xef de diversos restaurants o pastisseries de nivell, val? I d'una altra banda tenim especialistes de fora que ens venen a impartir certes matèries. I per tant, en aquest sentit, tenim, per exemple, no sé, per l'enologia que estem fent justament ara aquests dies, amb maridatge de vins, tenim un enòleg que a més té la seva pròpia bodega i que ve a impartir aquestes classes. En canvi, per la cocteleria, per exemple, que també s'imparteix a l'escola, compaginant doncs, amb tot el que us explicava abans de les classes de cuina i pastisseria, tenim un cocteler que a més es dedica a investigar, no només és cocteler, sinó que es dedica a la investigació en el món de la cocteleria i per tant ens ve aquí a impartir les classes i a transmetre una mica, no només els seus coneixements, sinó que a més ens permet que aquests professionals aportin una mica allò últim que està en el món de l'hostaleria i que està, diríem, de moda, per dir-ho així, no? Perquè no ens enganyem, la cuina és una cosa que en la seva base, el que és la cuina tradicional, doncs és més o menys estable i els canelons de la meva àvia són els mateixos que faig jo, en certa manera, no? Però, en canvi, en el món de l'alta cuina i l'alta pastisseria es va innovant, diríem, dia rere dia, no? I, per tant, és una cosa que hem d'estar a l'última i que ens obliga a nosaltres també a tenir un equip propi d'investigació.
Efectivament. Bé, estem parlant aquest matí de dissabte amb el David Lienas. Ja feia temps que volíem tractar aquesta temàtica, conscients doncs, que segurament hi ha molts joves que ara mateix ens estan escoltant, que no saben cap a on dirigir doncs, el seu futur. Doncs, si us agrada aquest sector de la restauració, de la cuina, doncs jo crec que és una molt bona alternativa. Eh? A mi m'agradaria recollir aquesta dada que ens acaba de donar el David Lienas d'aquest 99% de col·locació després de fer aquest curs, col·locació professional. A nivell professional, persones doncs, que ja cobren, entenem, el seu sou, David?
Sí, sí. A veure, dic 99% perquè sempre és evident, com a qualsevol estudi, que sempre hi ha aquell alumne que pot haver estudiat cuina i diu, ostres, mira, m'agrada la cuina, però potser professionalment no m'hi vull dedicar. El que passa és que realment hi ha molta col·locació i, a més, no, és una cosa que és molt important. La cuina, normalment la gent l'associa, ostres, no vull ser cuiner d'un restaurant, però és que hi ha moltes més coses, és a dir, hi ha bars, hi ha restaurants, hi ha càterings, hi ha cuines centrals, hi ha hotels, càterings d'aviació, hi ha càterings particulars a casa, però a més de tot això, hi ha una cosa que és inequívoca, que és com a cuiners ens en podem anar a l'altra punta del món i seguim tenint la virtut de ser cuiners i a més tenim un avantatge, que és que som cuiners que venim de Barcelona o venim de Catalunya, que és una zona ara mateix que està molt ben considerada, de les millors considerades actualment al món en quant a nivell de cuina. Per tant, dir que t'has format a Catalunya, que domines la cuina mediterrània, que és ben coneguda arreu del món,
sí, sí,
que a més tens una base de preparació de cuina i pastisseria, et permet no tan sols treballar aquí, sinó que et dius, mira, ara me'n vull anar als Estats Units, o me'n vull anar a Austràlia, o me'n vull anar a Japó, i puc cuinar els mateixos plats que faig aquí i puc aportar el meu coneixement amb tècniques, que és molt important.
Estem parlant de l'Escola Bellart a Barcelona, dèiem aquesta escola, la més veterana de la ciutat comtal. Es troba en el carrer Aribau número 83 de Barcelona. Si voleu anotar un telèfon d'informació, aquí el teniu, el 93 451 79 65. 93 451 79 65. I aquesta plana web, escuelabellart.com, escuelabellart.com. Aquestes són les dades per entrar en contacte amb aquesta escola i sol·licitar informació sobre aquests cursos de cuina que posteriorment, i tal com ens està explicant el seu director, el David Lienas, doncs ens donaran una feina, un bé tan preat ara mateix com és tenir un lloc de treball, una feina, guanyar-se la vida amb alguna cosa doncs que ens agradi. Perquè en qualsevol cas, David, aquest sector està suficientment professionalitzat? Cada cop es professionalitza més, no?
De mica en mica, gràcies als grans cuiners i cuineres que tenim a Catalunya, el món de la cuina s'ha anat professionalitzant molt, i no només professionalitzant, sinó que a més podríem dir tecnificant. Antigament el cuiner, diríem que habitualment, com és lògic, doncs havia de treballar un munt d'hores. Pensem que fa no gaires anys, jo encara ho he vist en algunes cuines, encara hi havia cuines on s'havia d'escalfar la cuina amb el carbó, i jo no sóc pas tan gran, jo tinc 40 anys. Per tant, podríem dir que des d'aleshores fins ara ha canviat molt la cuina, fins al punt que ara amb les noves tecnologies, per exemple la cuina al buit i l'aplicació que li donem a la cuina, etc., ens permet gestionar molt millor les hores, de manera que el cuiner i la cuinera cada cop fan més les 40 hores setmanals que fem més o menys tots a l'hora de treballar. És a dir, s'està millorant molt en qualitat de vida dels cuiners i a més s'està professionalitzant molt. És a dir, aquell cuiner que de vegades entrava a la cuina només perquè, bueno, perquè era un recurs fàcil i que podia estar a la cuina o podia estar fent de fuster, per dir-ho així clarament, doncs ara és una persona que té una vocació, i fixem-nos que cada cop més les escoles de cuina, en aquest cas com nosaltres, que n'hi ha més d'una i que són molt bones en el sentit de la feina que estan fent, no només a nivell de formació, sinó a nivell d'educar la gent a estimar la professió, a estimar el menjar, a estimar el producte. Fixem-nos també en aquests moviments que tenim a Catalunya com l'slow food, és a dir, busquem el menjar de proximitat, busquem... que això no està renyit amb l'alta cuina, ni molt menys, no? Però busquem allò de que el menjar sigui més sa, que sigui més equilibrat. Doncs tot això fa que la professionalització de la cuina repercuteixi directament en el nostre client, que al final és el que n'ha de gaudir.
Sens dubte. Estem parlant d'una escola de cuina a nivell, podríem dir, aficionat, amateur, o també a nivell professional. Hem de dir que aquests cursos, 9 mesos, 18 mesos, depenent doncs, d'aquesta intensitat que l'alumne vulgui, ara mateix crec que teniu les matrícules obertes. No sé si teniu algun període d'iniciació, d'inici d'aquests cursos.
Sí, a veure, el curs comença a l'octubre, sí, vinent. Val a dir que la matrícula ja està oberta des del mes de febrer i que si la gent, diríem, vol matricular-s'hi, s'haurà de començar a espavilar perquè comencem a estar ja planets. Cada any omplim, normalment les matrícules les tanquem bastant d'hora, en el sentit que se'ns omple molt ràpid l'escola, tenim aquesta sort, i a més nosaltres volem tenir grups reduïts, és a dir, nosaltres a l'escola busquem un ensenyament personalitzat, molt amb grups petits, etcètera, no? I llavors, a més, convidaria la gent a que es miressin la plana web perquè fins al 15 d'abril, si volen, poden gaudir d'un 50% de descompte a la matrícula, que això és molt important, també.
Sí. Doncs aquí teniu aquesta plana web, escuelabellart.com, repetim, en el carrer Aribau, número 83 de Barcelona. Bé, nosaltres avui volíem tocar aquest tema, Espero que mitjançant aquesta breu conversa amb el seu director, amb el David Lienas, haguem engrescat a joves, o no tan joves, no, David? Perquè també depèn, hi ha edats per tot, no?
Sí, a veure, jo diria que aquí a l'escola tenim gent de moltes edats. Tenim des de gent de 17 a 20 anys, que seria el grup dels més joves,
sí,
fins a gent de 30 i escaig anys. En general, tota gent que ve molt motivada perquè o tinguin uns estudis previs o tinguin una professió prèvia, han decidit que els agrada la cuina i, a més, han vist clarament que no només els agrada, sinó que tenen una sortida real professional, que al cap i a la fi, tal com estan ara les coses, és el que potser més valora la gent. Quan ve la gent aquí a l'escola i li explico, mira, en un any pots estar treballant i en una professió que et permet molt joc, molt recorregut, que a més hi ha moltes variants, des del, diríem, restaurant de menús de migdia fins al del 3 estrelles Michelin, passant per els càterings, pels bars, per cuines, diríem, tan simples com el que seria una rostisseria, menjar preparats, etc. Tot això fa que la gent s'ho agafi amb molta il·lusió pensant fins i tot en muntar el seu propi negoci en un temps relativament curt.
Sens dubte, hi ha moltes sortides, moltes alternatives i a més doncs, aquest prestigi, aquest reconeixement doncs, que tenen ja no només en el nostre país sinó també a nivell internacional. Exacte. Els cuiners, que darrerament se'ls tracta quasi com verdaderes autoritats, no, David?
Sí, home, s'ha de reconèixer que hem tingut la sort aquí a Catalunya, que tenim uns dels majors exponents de la cuina, l'alta cuina internacional, i tot això ens ha dut, doncs, juntament amb que, evidentment, tenim una tradició culinària a Catalunya molt bona, però ens ha dut a tenir un reconeixement internacional molt bo, i que, a més, juntament amb el que comentàvem abans, doncs, la professionalització de la cuina ha afavorit que realment s'estigui valorant molt el nostre producte. I no només el nostre producte, sinó també els professionals que surten d'aquí, com deia abans.
Sens dubte que sí. En fi, doncs aquí ho teniu, Escola Bellart, la més veterana de la ciutat de Barcelona, amb aquesta matrícula oberta, amb aquestes condicions realment doncs molt interessants, abans del 15 d'abril, has dit?
Sí, exacte. Abans del 15 d'abril fem aquest 50% de descompte a la matrícula.
Exactament. Doncs aquí teniu aquesta plana web, escolabellart.com, el telèfon d'informació 93 451 79 65, carrer Ibau número 83 de la ciutat de Barcelona. David, ha estat un plaer. Gràcies per atendre la nostra comunicació telefònica.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
A reveure, adéu.
David Lienas, el director d'aquesta Escola Bellart. Fem una petita pausa i de seguida ens ocupem de més temàtiques en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya, per tots els amics que ens sintonitzen també des de Principat d'Andorra. Continuem de seguida.
Trotamundos.
Doncs aquí ho deixem, quasi la una en punt de la tarda. Nosaltres posem el punt i final en aquesta edició de Trotamundos. Tornem la setmana que ve, el proper dissabte, a partir de les 10 en punt del matí. En nom de tot l'equip del programa, us ha parlat Miquel Mercadal. Gràcies, molt bon dia.
El millor de la natura, el caràcter de la nostra terra i l'orgull de la feina ben feta. Tot això i més a la teva taula. Oli Montebrione, la tradició oliverera de la denominació d'origen siurana. Oli d'oliva verge extra Montebrione, amb atributs, intens aroma fruitat, suau, delicat, elegant. Per la teva cuina i per la teva salut. Oli d'oliva verge extra Montebrione, un producte elaborat per la cooperativa agrícola Montbrió del Camp. Oli Montebrione, la qualitat per damunt de tot. Hemos puesto de moda la exclusividad. Hemos puesto de moda la pasión y el buen hacer de Argentina. Restaurante Nueve Reinas. Especialistas en carnes de todo el mundo. Especialistas en la buena cocina. Y sobre todo, especialistas en atenderte como te mereces. Restaurante Nueve Reinas. Un trocito de Argentina en Barcelona. Calle Valencia 267. Entre Paseo de Gracia y Pau Clarís. 93-272-4766. Más información en nuevereinas.com. Nueve Reinas. El restaurante de moda. Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem el restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número. 973 23 13 64. Pàrquing propi a tots dos restaurants.
Ràdio Estel Tarragona 100.6. Sempre amb tu.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Bueno, estamos en la recta final de esta primera hora de Trotamundos en la edición 501 de hoy sábado 24 de marzo de 2012. Si os acabáis de incorporar en esta sintonía, seáis bienvenidos. Ya sabéis que desde las 11 en punto de la mañana venimos transmitiendo este programa en el que se dan cita segmentos y temas, temáticas vinculadas con lo mejor de la gastronomía y la enología en una semana, la que empieza la próxima semana, en la que Barcelona va a ser un marco incomparable, ¿eh? Alimentaria 2012 va a ser una cita ineludible para los amantes del buen comer y el buen beber. Decíamos en nuestro sumario, nuestro avance de temas, que hoy iríamos hasta Galicia, ¿eh? Una tierra especialmente rica, gastronómicamente hablando y también enológicamente hablando. Venimos hablando últimamente de vinos muy interesantes, de esas denominaciones de origen, y hoy queremos hablar de una variedad ciertamente que está dando muchísimas satisfacciones, buenas noticias y, en consecuencia, buenos productos en este sector enológico, ¿eh? Bueno, enseguida estamos con esa variedad, que ya os avanzo, que es la Godello, pero lo particularizamos en unas bodegas interesantes, bodegas Godeval.
Bodegas Godeval nace en el año 86 tras la reconstrucción y rehabilitación del monasterio de San Miguel de Xagoaza, donde se emplaza, que había sido centro religioso, cultural y administrativo de buena parte del Valle de Valdeorras. Se trata, pues, de una construcción medieval de gruesas paredes de piedra y de barro recuperadas de las ruinas para dar cobijo, aislar y proteger estos vinos. Godeval cuenta con 17 hectáreas de viñedo propio en base a la variedad Godello, cuya producción es la única uva que se utiliza para la elaboración de sus vinos. Las viñas tienen una media de 15 años de antigüedad, edad media superior a los viñedos de la zona. Además, dispone de las más modernas instalaciones para la producción de 15.000 litros de vino distribuidos en pequeños depósitos de 5.000, cada uno, que permiten una atención esmerada al manejo y cuidado de este vino.
Por cierto, una bodega que estará presente en esta feria alimentaria a la que aludíamos hace unos instantes. Vamos a hablar de esos vinos, vamos a analizar los vinos, y no solo los vinos, sino esa variedad de uva, variedad blanca de Godello, ¿eh? Saludamos esta mañana de sábado a Araceli Fernández, es la gerente de esta bodega Godeval. Araceli, bienvenida, buenos días.
Hola, muy buenas.
Muy buenos días. Y también es un placer charlar con Horacio Fernández Presa, es fundador de esas bodegas Godeval y también impulsor del proyecto Revival, de recuperación efectivamente de esa variedad blanca de la Godello. Don Horacio, bienvenido, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer que nos acompañen esta mañana de sábado para hablar de buenos vinos, sobre todo de esa bodega que tiene tanta confianza en esa variedad blanca Godello, ¿no, don Horacio?
Sí, bueno, desde casi ha salido desde el año 72 para acá, en base a dar la mano a la viticultura comarcal para buscar soluciones a la misma, pasándonos en encontrarnos con las variedades aquellas que pudieran dar el carácter de universalidad en los sentidos del vino, ¿no?
A usted, don Horacio, le atribuyen esa responsabilidad, ¿no?, de activar y refundar un poco esa variedad, bueno, quizá un poco maltratada históricamente y olvidada, pero que ahora se ha vuelto a restablecer.
Fue un gran reto, porque, bueno, establecer de una variedad que estaba a desaparecer, implantar un sistema productivo en la viña, conforme a la demanda que pudiera tener la expresión o la manifestación de la variedad de Godello en el mercado, pues fue un reto muy fuerte, ¿no? Hoy día, mirando atrás, pues ha sido para mí una audacia, ¿no?, al hacer los planteamientos hace 30 años, casi los 40, para dar y buscar y dar soluciones a la a la viña.
Efectivamente. Bueno, don Horacio Fernández Presa, toda una institución en esta zona, vinculado con este sector del vino durante ya muchos años. Saludábamos hace unos instantes a Araceli Fernández, la gerente de esa bodega Godeval. Araceli, buenos días de nuevo.
Hola,
bueno,
buenos días.
Decíamos que vais a estar presentes en Alimentaria a través de esa bodega Godeval, que también tanta confianza y tanta ilusión deposita en esa variedad de uva de Lagodello, ¿no? Araceli.
Sí, estaremos allí pues que en Alimentaria, en el recinto Gran Vía, en el pabellón 3, uh-huh. y en el stand de 280 para todos los que quieran ir a conocer nuestros vinos. Realmente, sí, la variedad Godello, nosotros, como comentaba Horacio, Bodega Godeval ha sido su objetivo, es buscar la mayor expresividad de la variedad Godello, porque es lo que tenemos en la comarca, es lo que nos distingue, y nuestro clima pues aporta, aunque ahora ya vemos Godellos en otras zonas, pero aporta una singularidad que no aportan otros una particularidad que es diferente a uh-huh. cómo se comporta en otras zonas.
Sí.
Y por eso nuestros vinos se basan en la variedad, es decir, el vino se hace en la viña. No hay grandes secretos enológicos, sino en respetar al máximo la variedad.
Uh-huh. Bueno, son variedades que, en fin, tienen como consecuencia unos productos excelentes, y no lo decimos nosotros, sino lo decían publicaciones, Sara, de una importancia notable.
Pues así, hay varias revistas norteamericanas que hacen balance y publican su acreditado top 100 del año. Y en 2011, el único blanco español de este listado es Viña Godeval 2010, un Godello que ya fue reconocido hacía unos meses en su número sobre vinos españoles, al situarlo entre los 35 mejores.
Ni más ni menos que 91 puntos Parker le dio, en fin, a ese producto, ¿no? Bueno, realmente vamos a hablar un poco en la medida de lo posible, ¿no? No sé si la persona adecuada es Araceli o Horacio, ¿no? ¿Con qué vino se van a encontrar los oyentes cuando prueben ese Godeval de Godello?
Yo ahí se lo dejo a Horacio.
Horacio.
Es el que más sabe.
Tiene la expresión de la variedad Godello en el vino. Tiene una gran singularidad. Es un vino fresco, con una acidez muy acorde a los 6 gramos en tartárico, y con un alcohol de alrededor de los 13, se manifiesta con una gran personalidad, con una gran armonía. Yo esto, cuando empecé mis trabajos, era con respecto a los temas del vino, pues yo era espléndido. No me gustaban los vinos, ¿no? Uh-huh. Y en un viaje que verificamos entonces los componentes del Servicio de Extensión Agraria a Alemania, y al enfrentarme con los vinos Cabernet alemanes y demás, fue para mí un mundo sorpresivo, ¿no? Digo, caray, este vino no puedo beber yo, porque tenía tal manera de expresión, agradabilidad al paladar, que dice, bueno, a ver, si yo puedo, me encuentro con estas cosas, si esto es vino, yo puedo beber vino. Y entonces fue cómo me entré en esta situación. Uh-huh. La variedad tiene una semejanza, te recuerda en su afrutamiento, en su expresión al sentir, muy parecido, bueno, lejos de efectivamente del potencial de los vinos alemanes, pero está dentro de la misma influencia, del mismo grupo de agradabilidad en el sentir, ¿no? Para mí el vino de Godello tiene la gracia de estar en el momento oportuno en la sociedad para dar a satisfacción en el paladar, en el sentir, uh-huh. y también como elemento de desinhibidor que tantas veces se necesita para la comunicación.
Sí. Don Horacio, yo le quería hacer dos preguntas. Claro, en esos vinos, a veces incluso los vinos blancos, es apropiado decantarlos. No sé si en este caso, en el Godeval de Godello, es apropiado o no hace falta.
No, esto, bueno, hay una innovación en la situación de los nuevos, de la marcha de los vinos. Hay, nosotros estamos en este momento macerando con las lías durante 4 meses el vino procedente de las del cepaje más antiguo de la sociedad. Y en esa situación el vino se hace con más cuerpo. Ya no es exigible una baja temperatura para ser bebido. Y entonces, en ese caso, en esa tipología, bueno, abrir la botella con un poco de antelación a ser servido y a ser consumido no le viene mal.
Bueno.
Pero normalmente los vinos de expresión nuestra del Godello, pues no hace falta una decantación.
Bueno, estamos hablando de esa variedad, una variedad ciertamente interesante. Hay muchas zonas, muchas denominaciones de origen que últimamente se están poniendo, permitirme esta expresión, ¿no?, las pilas en cuanto a dar datos, información, conocimiento a todos los visitantes, ¿no? En este sentido, hace ya algunos años nació ese término del cual hemos hablado muchísimo en este programa, que es el enoturismo, ¿no? En este sentido, Araceli, vosotros habéis puesto en práctica el programa Vive Godeval. Cuéntanos.
Sí, es realmente el vino se manifiesta con arreglo a las situaciones, con quién te lo bebes y dónde te lo bebes y cuándo te lo bebes. Pero es también muy importante que la gente, o importante o interesante, no sé si es importante, pero sí interesante, ver de dónde, cuál es su origen, ¿no? Entonces, el proyecto Vive Godeval lo que trata es de acercar a la gente, a los clientes que realmente deseen conocer el origen, que se acerquen a la bodega y puedan conocer dónde están las viñas, cómo es la bodega y cómo se puede disfrutar del vino in situ. Entonces, pues estamos intentando con este proyecto facilitar el que nos conozcan a través de nuestro lugar, de nuestra comarca y de nuestros vinos.
Efectivamente.
Entonces, pues en esto consiste en que realmente la gente puede llamar para concretar con grupos para hacer una serie de actividades y visitar la bodega.
Uh-huh. ¿No? Bueno, sí, efectivamente ha quedado absolutamente claro que la zona, evidentemente, pues se pone en marcha esta iniciativa, pero en cualquier caso, déjame que diga Araceli que tienen una muy buena oportunidad nuestros oyentes aquí en Cataluña, en Barcelona en concreto, la próxima semana para asistir a esta feria alimentaria, a los pabellones de Intervín y conocer esos vinos en primera persona. Además, creo que se podrán incluso probar, ¿no? Las personas que quieran probarlos podrán hacerlo, ¿no, Araceli?
Sí, sí, sí. Nosotros estaremos con nuestro distribuidor allí de Barcelona, Vino Nostrum. Entonces, toda la gente que se acerque a Alimentaria pues podrá probar los vinos y podrá hacer las preguntas y manifestar sus curiosidades sobre nuestros vinos. Y allí les esperamos.
Bueno, pues la cita es esa, Alimentaria, en el pabellón Intervín, en ese stand B280, tal y como nos decía Araceli Fernández. Allí estarán presentes para impulsar, promocionar, en definitiva dar a conocer esos vinos en los que desde luego han puesto mucho esfuerzo y sobre todo mucha ilusión, a través de don Horacio Fernández, fundador de esa bodega ya hace unos cuantos años e impulsor de ese proyecto Revival, de recuperación de esa variedad tan especial que es la Godello. Don Horacio, ha sido un placer charlar de vinos con usted. Muchísimas gracias por atendernos. Y
pues,
que
gracias a vosotros.
Sigan los éxitos.
Siento no estar en mejor disposición para haceros más de valor.
Desde luego ha sido de muchísimo valor esa conexión telefónica. Les agradezco su intervención porque déjeme que diga que usted es toda una institución en Galicia en este sector del vino, así que es todo un honor para este programa tenerlo entre nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias, don Horacio.
Muchas gracias.
Gracias. Araceli Fernández, nada más. Muchísimas gracias. Lo mismo digo, todo un privilegio teneros entre nosotros y que sea todo un éxito esa participación en Alimentaria.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Y un abrazo a todos.
Gracias. Vale. Godeval, amigos, quedaros con ese nombre, merecen la pena. Vinos interesantes en los que, en fin, yo diría que toda la tierra, toda la zona, todo el terruño, las variedades, especialmente el Agodello, están dentro de esa botella, ¿eh? No os lo perdáis. Hacemos una pausa, enseguida continuamos con más temas.
Trotamundos. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Loving you isn't the right thing to do. How can I
Les bones referències gastronòmiques sempre tenen un lloc privilegiat en aquest espai de ràdio de tots els dissabtes. Ja sabeu, doncs, que aquí periòdicament doncs parlem d'hotels amb encant, eh? Uns hotels, uns establiments que donen un tracte absolutament familiar, però d'una qualitat de tracte i també gastronòmica indiscutible, eh? Un cop més, avui volem visitar Mas Pau. La passada setmana, el passat dissabte, van obrir de nou les seves portes en una nova temporada, Sara.
Doncs així és, anem a conèixer una miqueta més aquest hotel-restaurant, l'hotel-restaurant Mas Pau, que està situat a la carretera de Figueres, a Besalú, a Avinyonet de Puigventós, un poblet de Girona, a només 4 quilòmetres de Figueres. Es troba, cal dir, en un paratge privilegiat, rodejat de camps i de vegetació. L'hotel s'emplaça a la torre de Mas Pau, de 25 metres d'alçada, el que permet que les habitacions disposin d'unes vistes molt privilegiades. Pel que fa al restaurant, va ser fundat l'any 60 per la família Reig i es troba a una antiga masia del segle XVI, totalment restaurada i decorada amb peces d'antiquari per crear un ambient a l'alçada de la qualitat gastronòmica que ofereix. Després de més de 25 anys de dedicació i després d'aconseguir un prestigi internacional, l'hotel-restaurant Mas Pau està gestionat per un tàndem del prestigi, el Toni Jerez i el Xavier Sagristà, dos deixebles de Ferran Adrià, amb qui van treballar durant més de 10 anys en el restaurant El Bulli.
Doncs, evidentment, aquest prestigi els ha portat molt lluny i els ha portat, sobretot, a consolidar aquesta aposta que cada cop té més èxit. Mas Pau, Toni Jerez, com estàs? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs pues estem aquí encantats.
Amb la pau que us envolta, com sempre, eh?
Exacte, sí.
La veritat és que el nom que teniu, Mas Pau, doncs, certament doncs, no només és un nom, és una realitat, jo diria, de tot el concepte que voleu transmetre en el vostre client, no?
Sí, sí, el fet d'estar una mica al mig del camp i rodejat una mica per camps de cultiu, jardins, i fa que estiguis una mica apartadet dels sorolls, no? Una mica de pau sí que tenim aquí al
sens
voltant.
Sens dubte que sí. Bé, el Toni Jerez i el Xavier Sagristà, també al llarg d'aquesta conversa parlarem amb el Xavier Sagristà, bàsicament doncs, d'aquest aspecte més gastronòmic amb el Xavier. Però, Toni, ja tenim una nova temporada, no? El dissabte passat crec que va obrir les portes.
Sí, sí, vam obrir el dissabte passat. Nosaltres normalment tota l'època de gener, febrer fins a Sant Josep mantenim l'hotel tancat, ja que és una època que aquí hi ha poca feina, i la dediquem pues, a cuidar la casa. És una casa molt antiga i llavors requereix pues, uns manteniments de pintura, d'arreglos, i bueno, ens dediquem a això aquests mesos, i ja a partir del març fins que passi Cap d'Any i Reis estarem oberts i servint a la nostra clientela, no?
Uh-huh. Quin perfil té la vostra clientela? Quin és aquest perfil de client que té el Mas Pau?
Bueno, normalment és una gent que el que busca sobretot és bona gastronomia i tranquil·litat per descansar. Treballem molt doncs, amb molta gent de Barcelona, de Lleida, de Tarragona, inclús de fora de Catalunya, no? Però molt estranger també, estem molt a prop de França, però el que busca la gent és una bona gastronomia. Aquí tenim una estrella Michelin des de l'any 97,
sí.
I és una de les coses que la gent bueno, les busca molt, no? I mirem doncs, de tenir una cuina molt cuidada, que el Xavier bueno, és el que la porta, una cuina extraordinària, no?
Uh-huh. Després parlarem amb el Xavier d'aquesta cuina i d'aquesta responsabilitat que comporta doncs, tenir aquesta estrella Michelin. Però abans, Toni, deixa'm que digui també doncs, que, evidentment, vosaltres us ocupeu també de fer que aquesta estada del vostre client sigui tot un èxit, en el sentit de si vol pau, la té, i si vol una mica més de gresca o d'activitat, també li doneu i li proporcioneu excursions, esports, en fi, visites culturals, una mica de tot, no?
Sí, sí, a través de la nostra plana web es pot veure pues, que hi ha molts tipus de paquets,
sí.
De paquets pues, amb salts en paracaigudes, estades amb cellers per fer cates de vins, per conèixer cellers, vols amb avioneta per tot el Cap de Creus, ja fem sí, sí, possibilitats pues, de que la gent tingui coses a fer, no?
Uh-huh.
Que és una mica el que busca la gent també, un cap de setmana a vegades d'aventura,
sí.
D'entreteniment... I estem molt ben situats, perquè estem a 4 quilòmetres de Figueres, que a Figueres doncs, bueno, tenim l'extraordinari Museu Dalí, tenim el Castell de Sant Ferran, el Museu de les Joguines, i molt a prop de zones interiors, com és Besalú, la zona d'Olot, dels volcans... Vull dir que estem molt a prop de moltes activitats, de molts llocs d'activitats.
Sí. Uh-huh. També imagino que feu paquets tancats, no? De
sí,
dies,
sí,
de cap de setmana, ara que s'acosta Setmana Santa també, no?
Exacte, sí, sí, és el que comentava, aquests paquets pues, gastronòmics que diguem nosaltres amb sí. activitat, per exemple, sí. pues, que la gent pues, que té ja inclòs el que és els sopars, els esmorzars, les habitacions, i després alguna activitat, pues, anar a visitar un celler o, o alguna activitat esportiva.
Doncs aquí ho teniu, és el, la filosofia de Mas Pau, aquest hotel-restaurant doncs, que, tal com dèiem, el dissabte passat va obrir les seves portes, una nova temporada, eh? Una masia doncs, absolutament restaurada doncs, que l'envolta un entorn absolutament també privilegiat, tal com deia el Toni, amb un punt neuràlgic en el que es poden fer moltes activitats a nivell d'oci, culturals i, evidentment, doncs, aquest segment gastronòmic que és un punt fonamental del Mas Pau. Repetim, recordem, es troben a la carretera de Figueres a Besalú, aproximadament a un quilòmetre d'Avinyonet de Puigventós, a Girona. El telèfon d'informació és el 972-54-61-54, 972-54-61-54, i la plana web, Toni, que és maspau.com, en la que trobaran tota la informació que ens està relatant ara mateix, no? Imagino?
Exacte, sí, sí.
Aquesta plana web, maspau.com, maspau.com. Doncs anem a parlar amb el Xavier Sagristà d'aquests paràmetres més gastronòmics que, tal com ens explica el Toni, també és un punt fonamental que segueixen els clients. Una forta abraçada, Toni, gràcies per atendre'ns.
Encantat de saludar-vos.
Igualment,
gràcies.
Que tingueu la millor de les temporades. Gràcies, Toni.
Gràcies.
Anem a parlar, doncs, amb l'artista de la cuina, amb el Xavier Sagristà, el responsable d'aquesta estrella Michelin que ens explicava el Toni, que mantenen, i guanyar-la és complicat, però mantenir-la encara és més complicat, en fa l'efecte. Xavier, és així?
Hola, bon dia.
Com estàs?
Home, bé. Amb ganes de funcionar, de rebre gent, de riure, de compartir estones maques amb la gent i de fer noves coses, no? Vull dir, investigar i fer noves coses. Doncs mira, el que deies de l'estrella, vull dir, sí, realment és difícil aconseguir-la, però, clar, és això, és el que deies, no? Que és difícil mantenir-la i és, bueno, difícil, a veure, doncs, del que es tracta és de fer les coses ben fetes i posar-hi carinyo a tot el que fas, no? Tenir un bon equip, perquè això està és fonamental, vull dir, perquè per molt que tu ho facis bé, si a la sala pues, va destrotada o si els companys a la cuina no aboquen això, no pots, no són partíceps d'aquest carinyo que li puguis posar tu i aquesta dedicació, doncs llavors ja pots fer-hi el que vulguis que no aconsegueixes. No?
Bé, Xavier, nova temporada, des del punt de vista més gastronòmic, com l'enfoqueu?
Bé, pues, bueno, enfoquem una mica pues, això, anem fent una mica productes de temporada. Llavors, aquest any, de moment, hem començat amb els aperitius sempre mirem de fer coses de temporada i tal, però també una mica més divertides o més així, més agosarades, en certa manera, no? Ara, per exemple, pues, estem fent una cargolina de pa amb sobrassada i formatge, no? Vull dir que és una cosa cruixent, molt prima, vull dir, en forma això d'una cargolina i tal, vull dir que té uns colors divertits i uns sabors macos. Després estem fent un divertimento dels macarrons a la portanesca, que diuen, que de fet és una salsa picant, amb anxova, tàperes, tomata, orenga, bitxo, allò caiena, que és una mica picant, i fem uns macarrons allò que els fregim i s'inflen i forrat, rebossats amb parmesano, i a dintre els macarrons hi posem la salsa aquesta putanesca, no? Vull dir, és una versió i un divertimento, no? Després també pues, estem fent seguint la història aquesta d'una mica de la broma i de la broma, però alhora, vull dir,
de la
sorpresa,
bo, vull dir, no? Sobretot, no?
De la sorpresa, l'humor una mica a la taula, pues també estem fent un martini, però l'únic que el martini aquest el fem sòlid i l'oliva, que normalment és sòlida, la fem líquida, no? Vull dir, fem una mica al revés, no? Vull dir, una mica sorpresa i tal. I ara també hem introduït també una mica com una declinació de coses, com per exemple que estem fent el bacallà, no? Que li diem el país del bacallà o la terra del bacallà, no? Llavors pues, fem la pell, pues, que fem com una corna, com una corteza corna, no? Després fem un bombó tipus de pastisseria, no? Vull dir, allò cruixent i dur per fora, i a dintre és una, és líquid, és un com un pil-pil de bacallà, que és una crema de bacallà líquida, picanteta, amb la llet i això, i al costat fem una crema de porros amb un aire de bacallà, no? Vull dir, servim una mica com un plat desestructurat, no? Que seria una mica el bacallà al pil-pil, no? Vull dir, i mig porro salda, no? Després també, doncs, bueno, clar, aquesta època, doncs, hi ha calçots, que vull dir que aquí, que potser és més de Tarragona i això, però aquí també, a Vila-sacra, també se'n cultiven bastants, i fins i tot cada any fan una fira del calçot i de la ceba, de Figueres i això. I llavors, doncs, estem fent, doncs, una sopa de calçots amb una terrina que en la qual separem el romesco, vull dir, el desestructurem i tal, i el fem sòlid, no? Llavors, vull dir, quan a peixos, pues ara pues estem fent una mica el que surt del mercat, i l'únic que ha versionat amb, per exemple, un suquet que fem, que el que passa és que les patates, pues, no són patates, són nyoquis de patates, no? Que és una cosa més melosa, més esponjosa i tal, li donem així un aire diferent, amb un cruixent de picada, que és el fetge un fetge de peix amb all i oli i tal, vull dir que hi posem un cruixent, sí. I la salseta tipus suquet i això. I després, pues, bueno, també estem fent una versió de lo que seria la ratlla, que, bueno, que té mil noms, com tots els peixos, no? Aquí es diu clavellada, una mica més enllà es diu ratlla, més a Tarragona es diu escrita. Ratjada, vull dir, llavors estem fent això, una ratlla amb una mica de mantega negra, que és un clàssic, no? Vull dir que seria una mica un semblant a la manier, no? Que també n'hi diuen. La mantega negra, l'únic que, bueno, també ho desestructurem, i alhora servim les espines de la clavellada aquesta, les servim, pues, ben netes i tal, i fregides, que inflen una mica i donen una mica de volum i divertiment al plat, no?
Déu-n'hi-do, quina tecnologia i, sobretot, quina sorpresa. És un dels elements que sempre teniu en compte, no, Xavier? Sorprendre en aquesta persona, doncs, que confia, doncs, en passar una bona estona gaudint de la gastronomia del Mas Pau. És el motiu que no voleu perdre, no? Aquest factor sorpresa, no?, de la cuina.
Sí, és el que us explicava, en certa manera, que vull dir que, de fet, aquesta sorpresa, aquesta motivació, que la volem pels clients, però que també la volem per nosaltres, vull dir, perquè repetir, al final repetir sempre el mateix, fer una mecànica, acabes això, doncs, la monotonia et pot portar a perdre't, no? En canvi, el fet de buscar aquests detalls, aquestes cosetes i d'anar-los mirant i mirar, provant per fer i tal, també estimula això, a seguir i a tenir l'interès aquest per la feina, no?
Sens dubte.
Perquè si no, igual, jo què sé, pues faríem una altra cosa, no?
Sens dubte. Si voleu monotonia, no aneu al Mas Pau, eh? Si voleu monotonia, no aneu al Mas Pau. Si voleu tranquil·litat i bons aliments, com es diu vulgarment, doncs aneu al Mas Pau, perquè estic absolutament convençut, doncs, que us sorprendran, eh? I no us defraudaran. Mas Pau,
repetim... Et picaré l'eslògan, eh?
Sí, doncs te'l cedeixo, eh? Te'l cedeixo, Xavier. Doncs, certament, doncs, aquesta capacitat de sorprendre, tant en el bon tracte com a la cuina, sens dubte, doncs, la tenen molt instaurada. Hi ha una nova temporada, han obert les portes el dissabte passat, i que, doncs, ja esperen a tots els clients per gaudir de les activitats al voltant de Mas Pau i, sobretot, també de la bona cuina. Xavier Sagristà, una forta abraçada i gràcies.
Gràcies.
Cuideu-se molt. Gràcies.
Bon any i bon dia.
Mas Pau, a la carretera de Figueres, a Besalú, a un quilòmetre aproximadament d'Avinyonet de Puigventós, a Girona. Aquest telèfon d'informació en el que jo espero que truqueu perquè val la pena, 972-54-61-54. 972-54-61-54. I aquesta plana web, maspau.com. Maspau.com, en la que trobareu aquests paquets que feia al·lusió al Toni Jerez, un dels seus responsables que han passat per aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya. Fem una pausa, de seguida tornem.
Trotamundos.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem el restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número. 973 23 13 64. Pàrquing propi a tots dos restaurants. Sí, sí, has oído bien. Si nos confías la decoración de tu boda, Tábola te regala el ramo de novias.
Tábola Decoración, 673-75-22-35. www.tábola.es. Tábola Decoración, especialistas en decoración floral.
Solo 10 mesas y todos los secretos de la cocina vasca. Un ambiente íntimo para que nada distraiga tu paladar. Restaurante Ipar Choco. Cocina vasca en estado puro. Especialistas en chuletones a la brasa y una extraordinaria bodega. Restaurante Ipar Choco. Calle Mozart 22, en Gracia. Reservas en el 93-218-1954. Restaurante Ipar Choco. Porque el buen sabor se merece su espacio.
Trotamundos.
Bueno, pues retomamos nuestra línea informativa. Venimos de hablar de ese restaurante con una estrella Michelin. Realmente un restaurante, una referencia gastronómica muy interesante aquí en Cataluña. Y tal y como os decíamos, hoy queríamos hablar también, y lo vamos a hacer en unos instantes, de una referencia, en este caso enológica, de la denominación de origen Rioja. Unos vinos excelentes los que elabora la bodega Egomei. Hoy la queremos analizar, lo hacemos en unos instantes con su gerente, Eduardo Lavín, y también hablaremos desde un punto de vista quizá más técnico con su enólogo, con Ventura La Santa, Sara.
Pues así es, Finca Egomei. Se trata de una bodega familiar situada en una impresionante parcela de más de 100 hectáreas de terreno, de las cuales 35 están dedicadas desde los años 70 a los viñedos en los que se plantaron las variedades de Tempranillo y Graciano. La estrategia de la filosofía del grupo al que pertenecen se basa en bodegas familiares de tamaño pequeño y vinos de alta gama para los que utiliza la última tecnología en elaboración y maduración en roble francés. Finca Egomei tiene dos vinos en el mercado que son Egomei y Egomei Alma.
Bueno, enseguida los analizamos, pero antes, tal y como decía Sara, es una bodega que pertenece a un grupo, elaboran otros productos de otras zonas, pero también con una calidad indiscutible. Bueno, seguramente nos dará muchos más datos Eduardo Lavín, su gerente. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Miguel, ¿cómo estás?
Muy buenos días, encantado de saludarte. Decíamos que pertenecéis, bueno, Egomei pertenece a un grupo, ¿no?, de otras bodegas también.
Sí, somos un grupo familiar, tenemos dos bodegas más, una tercera en construcción. Tenemos bodegas pequeñitas, bodegas de boutique. Una es bodegas Camilo Castilla, que es de especializada sobre todo en vinos dulces. Tenemos el vino más conocido es Goya, es una bodega de 1856. Y la otra bodega es una bodega de brandis que se llama Brandy Peinado, sí, de Tomelloso, que también es un producto muy muy concreto, ¿no? Es de una gama muy alta.
Uh-huh. Bueno, imagino que son bodegas que estarán presentes en Alimentaria a través de la representación de sus productos, ¿no, Eduardo?
Sí, sí. Además es que esta Alimentaria vamos con mucha ilusión porque ya Egomei ya es una realidad. En la Alimentaria anterior pues llevábamos poco tiempo, llevábamos solamente un año y medio con la bodega, entonces pues estábamos ya aprendiendo. Y ahora ya, pues ya casi con 4 años después, en el mercado, pues ya es otra cosa. Entonces vamos con el stand de Egomei, aunque presentemos los vinos de las otras bodegas, uh-huh, pero sí, nuestro objetivo en Alimentaria es Egomei. Uh-huh.
Bueno, decíamos que hoy queremos analizar esos vinos de la línea Egomei y Egomei Alma, y desde un punto de vista quizá más técnico nos dará más datos su enólogo, Ventura La Santa, en ese departamento de enología, por tanto recae la responsabilidad, ¿no?, de hacer un excelente producto. Ventura, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos
días.
Muy buenos días.
A tus oyentes.
Bueno, no está mal la responsabilidad que tenéis también los enólogos cuando trabajáis en una bodega de esta calidad y de este nivel, ¿no?
Bueno, no cabe duda que hay que poner todos los resortes en marcha. Es una bodega de hacer las cosas bien, de prestigio, de vino de mucha selección y mucho cuidado. Y bueno, yo he trabajado en muchas bodegas, trabajo en diferentes bodegas de diferente tamaño, pero las bodegas de este tipo donde hay que mimar muchos productos, donde hay que aportar toda la experiencia profesional y cuidar muy bien todos los procesos, y las bodegas de este tipo pues exigen mucha sensibilidad y delicadeza en el tratamiento de la materia prima.
Efectivamente. Quizás esa es la tendencia, ¿no, Eduardo? Decías que, bueno, pertenecéis, a pesar de pertenecer a un grupo de bodegas, son bodegas familiares, bodegas de no una enorme producción. La tendencia quizá es hacer productos muy selectivos, ¿no?
Pues sí, sí. La selección empieza desde el mismo campo, ¿no? Entonces, todo este proceso que hay que mimarlo tanto, ya nace en una viña que la tienes que tener casi como un jardín. Y entonces tienes que ir ya, bueno, es mi punto de vista, ¿no? Pues a tamaños pequeños. Bueno, tenemos una finca de 140 hectáreas, que tampoco, que no, pequeño tampoco se, en Rioja al menos no se considera. Pero sí que en cuanto a elaboración y cuidado de todo el proceso requiere pues mucha intensidad, ¿no? Entonces, bueno, es nuestra estrategia de ir a producciones limitadas, sí, precisamente por ese cuidado.
Efectivamente. Porque, Ventura, hacéis podas, limitáis, por tanto, la producción de la viña, ¿no?
Bueno, nosotros, el proyecto es, el proyecto de Gomei es sacar la mayor expresión del terruño, del viñedo, ¿eh? Entonces, todo el trabajo consiste en controlar exhaustivamente todo el proceso de lo que es directamente el viñedo, porque nuestra filosofía es que la enología comienza en la viticultura, y entonces los enólogos de la bodega hacemos una labor muy importante también en el campo. Dominamos todo lo que es el proceso vegetativo de la vid, todo su ciclo de maduración, hemos incorporado técnicas para obtener bajos rendimientos, técnicas muy modernas como cubiertas vegetales, como deshojados precoces en viña para obtener granos de uva más bien pequeños, no hay irrigación, son solo de secano, son viñas de más de 50 años, los rendimientos normalmente están en torno a casi al 50% de lo que nos permite la denominación de origen calificada Rioja. Mucha sensibilidad en todo el proceso de lo que es el ciclo vegetativo de la vid, y después mucho mimo en la vendimia, toda selección en cajas de 20 kilos, aportamos mucha selección en el viñedo y después en la selección en mesa. Uh-huh. También somos innovadores porque sometemos las uvas a un proceso de limpieza, más o menos una especie de tipo jacuzzi, que limpiamos las uvas, sí. Lavamos las uvas antes de procesarlas para obtener buenas fermentaciones. Es decir, que hemos ido incorporando en todo el proceso enológico desde la vid, desde lo que es el cultivo de la vid hasta lo que es hasta el último momento del llenado de la botella. Sí. Todos nuestros vinos son muy naturales, de tal forma que verdaderamente obtenemos la máxima expresión varietal y de terruño.
En pocas palabras, Ventura, ¿qué diferencia hay entre el Egomei o el Egomei Alma?
Bueno, son dos filosofías. Gomei es un vino donde influyen un poco los porcentajes de las variedades. Nosotros trabajamos con dos variedades, que es Tempranillo y Graciano, y después también la edad del viñedo y los rendimientos. Entonces, Gomei, estamos en unos rendimientos de unos 5.000 kilos hectárea, y ya en Alma pasamos a 3.500. O sea, Gomei Alma es un producto de concentración, de maduración, de una graduación alcohólica superior, un tratamiento después en barrica con fermentación maloláctica en barrica nueva de Roel francés. Es decir, el Alma es un poco el culmen, es el alma, es la síntesis de lo que es la enología en una bodega.
¿Y a quién va dirigido cada uno de ellos?
Bueno, Egomei, fundamentalmente estamos en la exportación, en el mercado de exportación. y va dirigido a consumidores donde quieren otras nuevas sensaciones, otras nuevas experiencias en lo que es la degustación de un vino de La Rioja. Es un vino más bien moderno, donde denota mucho la fruta, denota mucho la permanencia en barricas nuevas, con un equilibrio roble-fruta muy interesante. No cabe duda que Alma es un vino más concentrado y probablemente requiere un poquito más conocimiento del vino y probablemente a paladares más exigentes, ¿no? Uh-huh. Y el Gomei es un vino que marida muy bien y todo el mundo que lo prueba, además doy fe con mis amigos y gente de la vida normal, que cuando les voy a probar este vino les encanta.
Déjame que me suma a esta afirmación, porque realmente también lo he comprobado, ¿eh? Son vinos, además, que quien lo prueba le encanta y repiten, ¿no? O sea, siguen y se hacen fieles consumidores de esos productos. Que hoy estamos analizando en esta sintonía, Egomei Alma, denominación de origen Rioja, y que, desde luego, estarán presentes en esa Feria Alimentaria 2012, la próxima semana, en el recinto de Gran Vía, evidentemente, el pabellón 3, nivel 0, el stand 90. Ahí los podréis encontrar. Imagino también, Eduardo, que será una muy buena ocasión para pasarse y probar esos vinos de los que estamos hablando, ¿no?
Bueno, pues si algún oyente tiene dudas, será bien recibido en nuestro stand para que compruebe lo que le hemos contado.
Uh-huh. Efectivamente. ¿Sí? Son vinos, pues, que no dejan indiferente, que tienen la calidad que nos está expresando su enólogo y, desde luego, con esa ilusión de hacer bien las cosas. Yo no sé si, Eduardo, tenéis previsto, con la mirada al futuro, ampliar esa línea de vinos Egomei.
No, en un principio no, porque vamos a unos mercados muy exigentes en exportación, en mercados donde hay poder adquisitivo o países emergentes, y estamos bien y queremos estar peleando ahí, ¿no? Porque la gama para ampliarla tendríamos que ampliarla hacia vinos de más volumen y no queremos ir ahí. Uh-huh. Entonces ya con la gama Egomei, que es alta, y Egomei Alma, que es altísima, ya estamos donde queremos estar.
Uh-huh. Bueno, pues desde luego ocupan un lugar de privilegio. Lo digo porque es que en una denominación de origen como la que trabajáis, de Rioja, hombre, hay muchísimas bodegas que hacen muy bien las cosas, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pero la tendencia es no hacer más de lo mismo, ¿no, Eduardo?
Efectivamente, nosotros nos hemos querido diferenciar con unos vinos con mucha estructura, complejos y siendo pues el otro Rioja, ¿no? Vinos que a la vez sean fáciles de beber, pues la tendencia moderna, ¿no? Rompiendo un poco de esa tendencia clásica de los Riojas. Uh-huh. Y bueno, eso nos ha obligado también a tener nosotros como bodegueros, hemos tenido que evolucionar y entonces hemos tenido una especie de involución, ¿no? Es decir, hemos ido a ser... Sí, Miguel, ¿me oyes?
Sí,
hemos llegado a ser agricultores. Cuando antes uno empezaba siendo agricultor para acabar siendo bodeguero. Uh-huh. Pues nosotros, siendo bodegueros, hemos acabado siendo agricultores.
Bueno, que no está nada mal. Una curiosidad. Te quería preguntar, Eduardo, ya para acabar. La imagen de ese angelito que hay en las botellas, ¿tiene algún significado especial?
Bueno, nosotros queríamos un icono por el que se nos recordase. Queríamos ir hacia un concepto divino, ¿no? Y entonces ahí surgió la idea del ángel. Uh-huh. Y queríamos también un nombre diferente, ¿no? El huir de las marcas así tradicionales, de marqueses y de señoríos y tal, y queríamos tener un nombre único, ¿eh? Entonces ese nombre único tiene mucho que ver con el ego, ¿no? Es decir, la autorrealización, ¿no?
Desde
entonces
luego
empezamos a dar vueltas a lo divino, a la autorrealización, y entonces la conjunción es Egomei y nuestro símbolo es un angelito.
Uh-huh. Bueno, pues ese símbolo, ese vino único para una bodega que está haciendo las cosas bien hechas. La tendréis en Alimentaria la próxima semana en el stand 90 de ese pabellón 3, nivel 0. Esa finca Egomei, unos vinos que hoy hemos analizado a través de su gerente, Eduardo Lavín, y de su enólogo, Ventura La Santa. Muchísimas gracias a los dos, un fuerte abrazo.
A vosotros.
Gracias, hasta otra.
Trotamundos.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playafels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una ballada que recordaran per sempre amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones, per divendres, dissabte o diumenge, tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta, Passeig Marítim 197 de Castelldefels, 93 665 68 57. Especialistas en arroz del bueno y marisco del mejor. En el restaurante La Mar Salá sabemos cómo escoger nuestros productos y usted mismo podrá escoger la pieza que desea de nuestro vivero. Y además, entrantes, ensaladas, pescados y en el bar las mejores tapas. Esta temporada incluimos en la carta platos caseros y tradicionales a precios populares, con terraza cubierta, menús diarios y para grupos. Restaurante La Mar Salá, Avenida Cavall Bernat 40 de Platja d'Aro, 972-82-86-85.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants. Hello, innocence. Though it seems like we've been friends for years, and I'm finishing.
Molt bé, doncs aquí seguim després d'un bon vi. Què tal un bon restaurant? En aquest cas us hem escollit un restaurant de la ciutat comtal de Barcelona, especialitat la cuina navarresa, Sara.
Doncs així és, Casa Jacinto és un restaurant de cuina mediterrània tradicional situat al barri de les Corts de Barcelona que porta més de 30 anys oferint als seus clients el millor servei. En aquest restaurant d'influència navarresa, com deies, s'hi poden degustar plats elaborats tots ells amb productes d'altíssima qualitat, tant de carn com de peix, sempre regats amb excel·lents vins. Cal Jacinto disposa d'una decoració clàssica i elegant, tot amb fustes, vaixella i cristalleria d'alta qualitat en un ambient molt selecte. I com els mateixos propietaris afirmen, es tracta d'un trosset de Navarra aquí a Barcelona. Cal dir que disposa, a més, d'amplis salons privats amb capacitat per a 140 persones, ideals per organitzar un dinar o un sopar especial amb la família o bé amb els amics.
Doncs ens anem a Casa Jacinto, us convidem a compartir una xerrada gastronòmica, especialment de gastronomia navarresa, amb la seva responsable, que avui ens atén aquest matí de dissabte, Rosa Maria Navarro. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Com
molt bé, encantats de tenir-te entre nosaltres i de parlar d'aquest restaurant, ens deia la Sara, home, amb una llarga trajectòria.
Sí, sí, aquest any ja en farem 42, aquest estiu.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doncs 42 sí. Anys, doncs, sempre amb aquesta especialitat de cuina navarresa?
Sempre, sí. sempre. Pensa que són els nostres orígens. El pare era navarrès, era un home amb moltes arrels, i llavors això és el que es va transmetre en el seu dia, i continuem igual.
La filosofia gastronòmica, en qualsevol cas, va una mica més enllà, no?, de la cuina navarresa.
Bueno, sempre agafes coses, bueno, la cuina catalana, cuina de mercat, que és el que s'estila ara. La cuina catalana pertany bé de la mare, també, i que ella era una molt bona cuinera. Bueno, ho és, a la meva més. I, a més, pues, aprofites per la cuina actual, coses de mercat, coses del diari, del dia a dia, del que hi ha, del que tenim. Aprofitem això.
Doncs aquesta influència de Navarra, aquesta influència de Catalunya, tot barrejat, doncs, fa, i el resultat final, doncs, és aquest restaurant Casa Jacinto, que realment, doncs, avui nosaltres volíem recomanar des d'aquesta sintonia. Qui ha assegut a les seves taules, realment, doncs, te'l posa molt amunt, eh? Diu que és un restaurant, doncs, que realment, bàsicament el producte, no?, la matèria primera, Rosa Maria, hi doneu moltíssima importància a vosaltres.
Sí, molta. Més de la que ens imaginem. Penso que cada dia ho revisem, totes les comandes que venen, però a més a més que ens ve d'allà dalt del nord, tot el que són els cogolls, tot el que és la verdura ens ve d'allà dalt de Navarra, i penso que cada matí, cada vegada que arriba, es revisa tot. Es busquen sempre primeres qualitats, sí. Això és molt important avui en dia.
Bàsicament, quins són els productes o, podríem dir, plats emblemàtics del vostre restaurant, de la cuina de Navarra?
Doncs pues mira, sobretot el bacallà, que allà dalt s'estila moltíssim, el bacallà al pil-pil, el bacallà de totes les menes, amb potxes, perquè les potxes nosaltres les fem servir moltíssim, igual que allà dalt, que a Navarra, estofades o amb bacallà o amb almejas. Tot això és tradició d'allà, tot això.
Doncs aquest restaurant, Casa Jacinto, que dèiem, el tenim a Barcelona. En concret, a on, Sara?
Doncs a Gran Via, Carles III, número 2931 de Barcelona, com dèiem. El telèfon de reserves és el 93-339-0023, 93-339-0023 i la plana web www.casajacinto.com.
A més som veïns, de l'estudi de Ràdio Estel i on esteu vosaltres, pràcticament, Tot i que nosaltres estem al barri de Sants, i vosaltres a les Corts,
Sí, molt apropet. Estic al mig, mira, del camp i de teu, i vostre. Sí, sí. O sigui que estic ben apropet.
Efectivament. Bé, plats emblemàtics d'aquesta cuina navarresa avui són els que estem oferint en aquesta sintonia de Ràdio Estel. La propera setmana celebra alimentària, Rosa Maria, i aquesta comunitat de Navarra realment és una comunitat que assisteix moltíssim en aquesta fira, amb els seus productes autòctons, els cellers, ja no diguem, no? Els cellers vins de Navarra. Imagino que vosaltres us hi fareu una volteta, no?, per alimentar-hi, a veure...
Una i diverses, que puguem, perquè tenim molts clients i molts amics, clar. I moltes famílies, a més, que hi venen tant de La Rioja com de Navarra com del País Basc. Uh-huh. Vull dir que fan una comunitat molt àmplia, I no ens ho podem perdre.
I
a més,
que
és que ens esperen, vamos, com agua de mayo.
Carn i marisc també és un dels elements importants en el vostre restaurant, no?
Sí. Un bon marisc aquí a casa no falla mai. Uh-huh. A més, a la tarda ve la gamba recient pescada, m'entens? La pescada a la taula. O sigui que, molt bé, amb aquest sentit, però és perfecte.
Bona cuina en aquest restaurant i, a més, també és una cosa que a la Rosa Maria li agrada tractar especialment, que és el tracte molt directe amb el client, no? Aquest tracte que vosaltres hi poseu una incidència molt important de dir, volem que es senti com a casa, sempre el client és el primer de tot que es senti com a casa i que, sobretot, gaudeixi, no?, d'aquest àpat, sigui un dinar o un sopar.
Sí. No, és un plan familiar, a la vegada és un plan molt respectuós, tenim una cuina oberta, vull dir que es veu com tal com fem el menjar, que això és molt important. Vull dir que no hi ha grans manipulacions ni grans coses a veure fora de lo normal. Vull dir que és recent arribat a la planxa, que a més és una cuina que no passa de moda, que tenim la sort que no passa de moda, perquè sempre estem tots de règim, que és un mateix que diu. Uh-huh. I si no, la miqueta que ens hi podem passar són les típiques cassoles, que és el que diem del nord, la cua, el cabrit al forn, el bacallà al pil-pil, la jorrier, són coses molt actuals i, a més, que mai passen de temps, mai. I el tracte amb el client, pues, total, és evident. Ens desvivim per ell des que entra fins que marxa, perquè sabem que torna.
Uh-huh. Tots aquests plats, Rosa, amb Rosa Maria, amb bons vins.
Sí, evidentment. De lo bueno, lo mejor. Ja que ja estem posats, el que no farem és donar una mala qualitat a alguna cosa. Som amants molt dels de Rioja, evidentment, però sense deixar en la regió que estem, que no és de Catalunya, evidentment, no poden fallar.
Mm-hmm. Home,
hi ha una extensa bodega.
I els de Navarra, Rosa Maria, que fan coses molt ben fetes allà,
per això dic, ara la comunitat que estem, evidentment...
Mira que s'enfadaran amb vosaltres, Mira que s'enfadaran amb vosaltres. Els vins de Navarra, vins excel·lents.
No crec que cap comunitat s'enfadi perquè n'hi han de totes.
Sí. No, a Catalunya s'estan fent molt bé les coses, a Navarra també. Sí. La veritat és que jo no se m'acut ara mateix cap denominació d'origen que diguis realment s'estan quedant molt enrere. No? En qualitat de vins,
No. La veritat és que estem fent una bona feina. Sí. Cap problema amb això.
Ja per acabar, Rosa Maria...
Són professionals.
Això segur. Una mica el perfil del vostre client, no? És un client de quin perfil?
Mira, jo et dic, entre setmana és un perfil de feina molt executiu, però, sin embargo, el cap de setmana, des del divendres fins al dissabte, és molt familiar, molt de família, molt de nanos, molt de jovent, d'això. Però entre setmana és un nivell executiu de feina, més aviat de feina. Mm-hmm.
Doncs aquí ho teniu, amics. Avui volíem doncs parlar de cuina navarresa. La veritat és que han sigut algunes pinzellades, a grans trets. Doncs ens ha comunicat algun dels plats emblemàtics la Rosa Maria Navarro, la seva responsable, la responsable d'aquest restaurant Casa Jacinto, però el que sempre diem, no? Nosaltres convidem els nostres oients a que seguin a les taules d'aquestes referències que passen per aquests micròfons de Ràdio Estel i que es posin a les mans de la Rosa Maria. Sap millor que ningú doncs, quin és el millor producte aquell dia, el que li ha arribat amb una excel·lent qualitat. Home, tots, no? Però especialment doncs, una excel·lent qualitat i en fi, i us recomanarà doncs, un pica-pica o plats potser més contundents. Aquí els teniu, a Gran Via Carles III, 2931 de Barcelona, al telèfon d'informació 93 339 0023, 93 339 0023 i si voleu la plana web casajacinto.com, casajacinto.com. Rosa Maria, ha estat un plaer, gràcies per ser amb nosaltres.
A vosaltres.
Que segueixin els...
per la vostra tocada.
Que segueixin els èxits, Portaves...
Gràcies.
Porteu 42 anys, no, ara mateix?
42 anys.
Doncs com a mínim, 40, com a mínim 42 anys més,
Com a mínim. Això
una forta...
sobre el plat.
Segur que sí. Una forta abraçada, Rosa Maria, gràcies.
Gràcies.
Gràcies, fins ara. Fem una petita pausa, de seguida us parlem, en aquest cas parlàvem amb la Rosa Maria de vins, doncs ara us volem proposar uns vins, en aquest cas de la denominació d'origen Ribera del Duero, Vins excel·lents, no us ho perdeu. Ara tornem.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Sí, sí, has oído bien. Si nos confías la decoración de tu boda, Tábola te regala el ramo de novias.
Tábola Decoración, 673-75-22-35, www.tábola.es. Tábola Decoración, especialistas en decoración floral.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 5013. Més informació a pudecanmanel.com.
Una copa de vi pot dir-te moltes coses. Escolta-la a Trotamundos.
Bueno, pues nos situamos ya en la recta final de esta edición de Trotamundos. Han sido diferentes las denominaciones de origen en cuanto a temas enológicos que han ido pasando por estos micrófonos de Radio Estel Cataluña a lo largo de esta mañana de sábado. Pero en nuestro sumario os anunciábamos una reserva muy especial para hablar de vinos de la denominación de origen Ribera del Duero. Unos vinos ciertamente interesantes. Hechos con la ilusión de transmitir la verdadera esencia de esa zona, de esa denominación de origen. Enseguida os hablamos de los vinos Avenencia, una bodega, por cierto, que en esta ocasión también nos va a hablar de alguna novedad, en este caso vinculada con una DO también que hace productos ciertamente interesantes, que es la denominación de origen Rueda. Vamos a centrarnos, si te parece, Sara, en esa bodega Vinos Avenencia.
Pues como ellos mismos explican, Avenencia es sinónimo de armonía, de unión. Unión en este caso de los recursos tradicionales y del estilo propio de la empresa. Por este motivo es el nombre elegido para esta bodega que elabora vinos de altísima calidad a base de uvas seleccionadas de los viñedos propios, lo que garantiza además una total fiabilidad. Todos ellos reflejan la pasión de su autor por el mundo del vino, así como la amplia experiencia de todas las personas que trabajan para que se conviertan en un referente a nivel mundial. Todos son vinos únicos, actuales y diferentes, pensado para los amantes del buen vino.
Bueno, pues ese autor, esa persona con esa pasión, es Juan Vinuesa, que nos acompaña esta mañana de sábado. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, encantado de tenerte entre nosotros. Decíamos, Juan, que eres una persona apasionada. En ese mundo del vino, si no hay pasión, mal vamos, ¿no?
Evidentemente.
Bueno, como en otros temas de la vida, ¿no?
Pero cuando ciertamente... se hace una cosa hay que hacerla con amor.
Sí.
Con amor, y si quieres obtener el resultado que te has planteado con un objetivo final, pues tienes que hacer... de una forma muy concreta, tienes que situarte en el total de la operación desde el principio al final. Uh-huh. Y esta es la única forma que se consigue el resultado deseado.
Uh-huh. Bueno, ¿qué queréis transmitir a través de vuestra bodega, a través de estos vinos, a Venecia, ese sinónimo de armonía y unión? Cuéntanos.
Bueno, la armonía y la unión... está perfectamente reflejado en todo lo que es el proceso del vino, de la realización del vino. El proceso de realización de un vino, o de la obtención de un vino, mejor dicho, empieza en la elección de la tierra. Si la tierra tiene minerales, o es caliza, o es arenosa, ¿no? En función del producto que tú tienes en mente, eliges el viñedo y... la variedad de la uva que quieres emplear para realizar este vino, ¿no?
Me da la sensación de que no todo el mundo, cuando tiene una botella en la mesa, está saboreando una copa de vino, sabe el trabajo, tremendo trabajo, momentos muy críticos, muy complicados, muy delicados, para conseguir un producto realmente de calidad, ¿no?, al final.
Efectivamente. Todo esto no es fácil en absoluto, porque luego hay que contar... con los fenómenos naturales, que
sí,
son las
temperaturas, tiempo.
Son uh-huh. las faltas de lluvias, por eso nosotros los viñedos los tenemos con riego por goteo. Afortunadamente estamos en una zona privilegiada, que bueno, pues tiene un microclima que le viene muy bien al vino. Y bueno, pues efectivamente hay un proceso muy largo de realización que, bueno, luego lo que ocurre es que cuando tú embotellas el vino y lo dejas el tiempo que tú crees conveniente en las barricas que previamente has elegido y luego has estado durmiendo de una manera tranquila, con oscuridad, una temperatura ambiente constante, y procurar que el vino duerma, como mínimo tiene que dormir el mismo número de meses que ha dormido en la barrica, y entonces obtienes un producto que cuando abres la botella... oxigenas el vino en la mesa y lo bebes, entonces es cuando obtienes toda esa recompensa a uh-huh. todo el bien hacer o todo el trabajo que has realizado durante todo el año, ¿no?
Exactamente.
Y así continuamente, año tras año. Uh-huh. Y bueno, pues efectivamente tú has dicho una cosa muy importante. A veces mucha gente debería de entender todo lo que está, todo el
trabajo
de,
¿no?,
cosas.
Sí, sí.
El cúmulo de cosas que representa el realizar un producto, que al final estamos hablando de una materia viva, un producto que está totalmente evolucionando uh-huh. continuamente hasta, bueno, pues depende de el tiempo que tú lo quieras mantener en sus barricas y en su dormitorio, pues te puede durar 10, 12 años, 15 años, ¿no? Entonces, uh-huh. el vino es una materia viva, absoluta, que es un producto, es fruta, que va evolucionando, es saludable, que es lo importante, para que cuando bebas un vino, te bebas dos copas o tres copas y no tengas los problemas que puedes tener con las nuevas leyes que restringen un poco la bebida. Y
sí, sí. Bueno, y hay que recordar que el vino está tipificado como alimento. Como alimento.
Además, medicina.
Sí,
el vino
sí.
tiene, el vino tiene un componente que se llama polifenol,
sí.
o polifenoles,
que es muy apropiado para la salud, sí, sí.
Es un producto que, no lo digo yo, lo han dicho médicos, que son expertos en todo esto, que es reduce la creación del colesterol.
Efectivamente. Bueno, todo esto con esa recomendación de consumo responsable, ¿no? Que no, nunca está de más recordarlo, ¿no? Bueno, estamos hablando de los vinos a Venecia, vinos de denominación de origen Ribera del Duero, una extensa clase de vinos, gama de vinos, pero especialmente uno que yo querría destacar, Juan, que es el Terracum, que es quizá vuestro vino estrella, ese vino en el que le imprimís, en fin, todavía más, si cabe, más trabajo, más esfuerzo y, sobre todo, lo mejor de lo mejor, ¿no?
Bueno, es un vino que viene de todos los vinos de Venecia. Yo quería aprovechar esta ocasión para decirte que, bueno, que nos hemos adaptado a las circunstancias actuales del mercado, ¿no? Entonces, concretamente, hemos eliminado de nuestro catálogo por el momento, pues, lo que denominábamos a Venecia vendimia seleccionada. Uh-huh. Ahora estamos centrados en un vino de 12 meses de barrica y 12 meses en botella, o 14 meses en botella, puede sí. ser más, que es un vino que lo hemos determinado hacerlo de la manera en que lo hacíamos antes, con una limitación de producción que está entre las 11.500 y las 12.000 botellas. Viene del mismo pago de la misma finca, que es el pago del Rasillo. Y bueno, esta es nuestra insignia principal en este momento para adaptarnos a las circunstancias económicas actuales. Uh-huh. Y posteriormente hemos suprimido la producción del vendimia seleccionada, que tenía 16 meses y otros 16 meses en botella, porque, bueno, hemos visto que el mercado no responde al segmento de precio en el cual nos estábamos moviendo. Pero seguimos manteniendo Terracum, que Terracum es un producto que, como bien sabes, lo hacemos única y exclusivamente cuando las cosechas son muy buenas uh-huh. o excelentes, ¿eh? Entonces, Terracum, hecha esta aclaración, Terracum viene de una finca que se llama Pisarrosas, viene siempre de la misma finca, no se mezcla en una sola uva, y es un vino de los que se denominan quinto año, ¿no? Uh-huh. Tiene 24, 26 meses en barrica americana y francesa y 26 o 30 en botella, ¿no? Es un, como nosotros no denominamos a nuestros vinos ni crianzas, ni reserva, ni gran reserva, pues la equivalencia del 12 meses sería un crianza-reserva, ¿eh? Y la el Terracum sería un gran reserva, ¿no? Uh-huh.
Yo decía, Juan, al inicio de esta conversación, ya para acabar, que habéis lanzado una novedad, un Avenencia Verdejo, ¿eh? En esa denominación de origen Rueda.
Sí, bueno, hemos sacado este vino porque nos lo han pedido nuestros clientes. Nos han dicho que, bueno, que hay una explosión de demanda del vino de Verdejo en sí, el País sí, sí. Vasco, que de alguna manera se identifican más con los vinos de la denominación de origen de Rioja. Pues ya es muy común que vayas a las bares de tapas de San Sebastián o de Bilbao y que te pidan un verdejo. Dame un verdejo, ¿no? Entonces, es una uva que se descubrió hace mucho tiempo, pero que no se ha comercializado hasta hace aproximadamente unos 12, 15 años. Uh-huh. Y el tema es que, bueno, nuestros clientes nos pidieron si podíamos hacer un vino y entonces, bueno, pues satisfaciendo los deseos de nuestro cliente, pues nos metimos en esta aventura. Uh-huh. Bueno, hemos elegido una finca muy bien situada en el término de Pozaldez, pueblo que está en plena dominación de origen de Rueda. Hemos producido ya dos vinos, es decir, el 2010, que se nos agotó con un notable éxito, y en el mercado tenemos el 2010. Es un vino que lo hemos personalizado, de alguna manera le hemos dado un poquito en nuestro coupage al hacer el vino. Hemos aplicado unas fórmulas para personalizar el vino de alguna manera y para hacerle más longevo, ¿no? Uh-huh. Que el vino pierda su frescura, la frescura de la uva de Verdejo, pero para que tenga un poquito más de longevidad. Y esto lo hemos hecho simplemente añadiéndole un poquito de fermentación en barrica.
Bueno, pues que se queden con ese nombre nuestros oyentes también. Avenencia Verdejo, en este caso, ese vino de la denominación de origen Rueda. También Ribera del Duero, esa gama de vinos, evidentemente, pues aconsejando e invitando a todos nuestros oyentes a que prueben ese excelente producto que es el Terracum. Bueno, pues nada más, Juan Vinuesa, gracias una vez más por acompañarnos. Ha sido un placer charlar de vinos contigo. Espero que sea todo un éxito de ese 2012 en cuanto a esas novedades. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Gracias, Juan.
Gracias a vosotros por vuestra llamada. Y bueno, espero que esto contribuya a que los vinos a Venecia se vean cada día más en ese gran mercado que es Cataluña y Baleares.
Que nos gusta beber y comer bien, ¿eh? Así que seguro que la Venecia tendrá un lugar en nuestra mesa. Un fuerte abrazo, gracias, Juan.
Recomiendo a los amantes del vino que pidan a Venecia.
Seguro que lo harán. Gracias, muy buenos días. Hasta otra.
Adiós.
Trotamundos.
Doncs aquí ho deixem, quasi la una en punt de la tarda. Nosaltres posem el punt i final en aquesta edició de Trotamundos. Tornem la setmana que ve, el proper dissabte, a partir de les 10 en punt del matí. En nom de tot l'equip del programa, us ha parlat Miquel Mercadal. Gràcies, molt bon dia.
Ràdio Estel.